Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Les reaccions sobre la doble consulta que farà el govern per als Jocs Olímpics d'hivern ja comencen a aflorar i, com sempre, hi ha qui està a favor i qui no. A hores d'ara, els consells comarcals del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la veuen amb bons ulls, mentre que l'alcalde de Berga, de la CUP i la plataforma Stop Jocs Olímpics no hi estan d'acord. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Els consells comarcals del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès accepten la decisió del govern de preguntar-los si volen que la seva comarca s'impliqui en el projecte dels Jocs d'hivern, encara que no puguin decidir si volen els Jocs o no. Una posició que no té res a veure amb la de l'alcalde de Berga, el copaire Ivan Sánchez, que creu que el govern no els té en consideració.
No ens hem de vendre per quatre molles. Vull dir, hi ha una consulta, però quin tipus de consulta tenim? És simplement de si volem participar d'uns Jocs que ja donen per fet. Jo crec que és important que el territori pugui dir la seva, insisteixo.
Per la seva banda, la plataforma Stop Jocs Olímpics critica que la consulta es faci al juliol, quan molta gent està de vacances.
Gràcies, Judit. I a Barcelona viuen de lloguer unes 500.000 persones i, segons dades de la Generalitat referents al 2021, el preu mitjà del lloguer a la ciutat va ser de 918 euros. Gerard Duelo, president del Consell General de Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària d'Espanya, ha explicat el Tot anirà bé perquè costa tant trobar un pis de lloguer a ciutats com la capital catalana.
És una raó que ve de diversos conflictes. El propi de la ciutat. Som una ciutat limitada pel mar i per la muntanya i no és el mateix el Sant Cugat que Barcelona. No som tan planers com altres. Segona, la moda, és a dir, Barcelona es posa cap endavant de la talent, de la tecnologia.
Duelo creu que els polítics haurien de tenir més present els professionals de cada àmbit a l'hora de fer lleis i tirar endavant mesures que afecten a diferents col·lectius. També ha denunciat que les mesures de l'alcaldessa Ada Colau en l'àmbit d'habitatge són també responsables d'aquesta situació, perquè, diu, els promotors no volen construir amb les actuals normes del joc, on han de reservar un 30% dels pisos per al lloguer social. I només un 1% de la població mundial respira aires amb uns nivells de contaminació per sota dels que l'Organització Mundial de la Salut consideren segurs per la salut. El 99% restant està exposat a nivells més elevats dels recomanats. Aquesta és la dada principal i la més impactant de l'informe que l'OMS ha presentat aquest dilluns. Per això, la recomanació principal és reduir la dependència dels combustibles fòssils. L'any passat, l'OMS, de fet, va revisar les seves directrius sobre la qualitat d'aire i les va fer més estrictes. En canvi, els nivells vigents a la Unió Europea segueixen sent molt elevats del que seria recomanable. I un estudi de la Universitat de Sevilla conclou que els arbres urbans de Sant Cugat del Vallès capturen uns 448 quilos de diòxid de carboni diari, concretament les 80.000 unitats de plataners, mèlies i pins. A més, d'aquesta presència a les voreres poden arribar a reduir un 18 graus de temperatura a les voreres a l'estiu. De fet, genera un major confort per al ciutadà. En concret, un carrer sense arbres pot arribar a superar els 42 graus a l'estiu i, en canvi, un carrer similar, però ombrejat amb arbres, pot tenir una temperatura de 23 graus. Amb 55.000 arbres urbans, Sant Cugat és la tercera ciutat de l'estat amb més arbres per habitant, amb una ràtio de 1,7 per Sant Cugatenc i disposa d'un total de 300 àrees d'espais verds. I ara els esports en Pau Massip.
L'Espanyol tanca aquest dilluns la jornada de Lliga. S'enfronta a les 9 del vespre a la Reial Societat a Anoeta, Sant Sebastià. Un partit en què no podrà jugar el màxim golejador de l'equip, Raúl de Tomàs, que encara no està recuperat de la lesió a l'espatlla. Tampoc hi seran Diego López i Melamed per lesió i Morlanes, que està sancionat. L'Espanyol ara mateix és 12è a la classificació i ve de guanyar el Mallorca per la mínima en la darrera jornada. I el tenista Carlos Alcaraz s'ha convertit en el més jove en guanyar el Masters 1000 de Miami amb només 18 anys i es col·loca 11è en el rànquing mundial. Alcaraz va superar el número 7 del món a la final, el noruec Casper Ruud, per 2-0. Amb el seu primer Masters 1000, la jove promesa del tennis es queda només 29 punts d'entrar al top 10 del rànquing ATP mundial. Alcaraz ha explicat en una entrevista que es veu preparat per guanyar un dels 4 grans slams. El proper torneig que disputarà el tenista és el Masters 1000 de Monte Carlo, que arrenca el diumenge 10 d'abril i fins al 17 d'abril es disputarà. I Barcelona acull aquesta setmana la regata Solomed, la més important de la classe mini 650 del Mediterrani. Demà dimarts al migdia es donarà el tret de sortida als 40 inscrits que sortiran des del port esportiu Marina Vela. La competició compta amb dues regates, una primera de 160 milles nàutiques en final a Mallorca i una segona que arrencarà el 10 d'abril que compta amb 650 milles nàutiques i passa per les Illes Balears, Alacant, Castelló i acaba a Barcelona.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva al toc de les 6 i ara els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Yeah.
I són les 5 i 6 minuts, estrenant un mes d'abril que té unes temperatures baixíssimes, però en canvi un sol absolutament esplèndid a aquesta hora, oi? I ja saben que una de les bones notícies, i així hem començat avui el nostre programa, ara fa un parell d'horetes, no?, és que comencem la setmana amb molt de fred, però segons vagi avançant la setmana, les temperatures aniran pujant i acabarem. Pràcticament, en parlaven avui, Aixa Miró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
En parlaven avui de temperatures 25, 26 graus? Quines ganes, no?
Quins canvis, no? Jo el cos el tinc una mica alterat, no sé si passa el mateix.
Tens el cos alterat?
El tinc.
Home, com a titular primer no està malament, no? Arrenquem l'hora allò amb titulars a la Núria. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quines ganes de platja, no?
Home, jo sí, eh? No tinc cap mena de trauma amb aquests 25 graus després d'haver estat aquest cap de setmana a 7 o 8 que estava.
Molt fred aquest matí. Antoni Bolinches, bona tarda, Antoni.
Encantat d'estar amb vosaltres.
Sempre, però tu ets d'estiu, ets d'hivern, què t'agrada a tu?
La primavera, que la sangre altera, cosa que ens toca als iaios ja, tenir alguna
Veus?
Alegria.
Veus? Jo? Alegria, no? Diu tot l'any esperant que arribi la primavera, no? Home, doncs, per quan arriba la primavera, una d'estar ben preparat. Ara parlarem de l'Aixa Miró, que porta una iniciativa avui magnífica. M'ha agradat molt aquesta iniciativa.
Sí? És molt maca, eh?
Sí, hem de mirar amunt, no?
Cap amunt i...
Perquè ens porta a les terrasses dels nostres edificis.
I tant.
I gaudir, efectivament, i gaudir molt. Ara en parlarem d'aquesta iniciativa, però dèiem que quan arriba la primavera, si la sang altera i la cosa va bé, hem d'estar preparats. No, per lluir bé, per estar guapos. Per això la Núria Ros. Núria, què tal? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Explica'ns on estàs ara mateix.
Mira, doncs, ara mateix estic dins de la Medicina Estètica Balmes, que està aquí al centre de Barcelona, justament al carrer Palai, i és una clínica que, com és evident i com diu el nom, no, treballa amb la medicina estètica i ofereix un ventall molt ampli de tractaments que, a mesura que vagi passant el temps, doncs ja us explicarem, anirem descobrint. De moment us he de dir que no me n'he pogut fer cap, però ja us asseguro que d'aquí que arribi l'estiu me'n faré algun, si
ja
pot ser.
Ja m'imagino, sí.
I en aquests moments, Toni, el que sí que et puc dir és que estic amb l'Esther Villena, que ella és l'encarregada del centre, i per situar-nos una miqueta, aquesta primera imatge doncs, ens explicarà qui són i què fan des de la medicina estètica de Balmes, que ja ens escolta i està aquí amb nosaltres.
Deixa'm que li faci un petó molt gran, Esther Villena, bona tarda, eh?
Hola, què tal? Buenas tardes, un beso muy fuerte.
Otro muy fuerte para ti también, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien, muy bien, muy bien, muy contenta de estar contigo.
Igualmente, Esther, el centre de Medicina Estètica Balmes al carrer Palai és el moment adequat, ara que estem a la primavera, Núria, per començar a arreglar-nos una miqueta ara que arriba l'estiu, no?
Exacte, sí, sí, perquè tenen un ventall molt ampli de tractaments, bueno, que l'Esther ja us explicarà que és l'experta, però abans hem donat una volta pel centre i m'ha parlat sobretot d'una paraula que és aparatologia, ¿vale? És a dir, tots els tractaments aquí tenen un denominador comú, que és aquesta paraula i que l'Esther ens vol explicar més concretament per entendre doncs, de quina manera treballen des d'aquest centre.
Toni?
Sí, t'escucho con toda la atención.
Pues mira, te hablo de la aparatología. La aparatología que tenemos en Medicina Estética Balmes hace que esos problemas de grasa localizada que tantos quebraderos de cabeza nos da, pues vaya eliminando y fortaleciendo esas zonas. Cada aparatología funciona para unos determinados pacientes. Entonces, cada paciente va elaborándose un tipo de tratamiento a seguir. Nuria ya ha visto varios tipos de aparatología, varias señoras realizando los tratamientos. Y si quieres, pues próximos días podemos ir hablando con personas que están realizando el tratamiento,
claro,
y que perdieron peso o están perdiendo peso en el centro.
Porque todos los casos tienen una solución, Esther.
Por supuesto que sí. Nosotros somos un centro médico, llevamos 26 años funcionando en Barcelona, y sobre todo lo que hay que buscar y saber es el tipo de problema que tiene cada uno, analizar su caso en concreto y a partir de ahí elaborar el tratamiento a seguir. Siempre hay un primer diagnóstico, una primera visita que ni les compromete a nada y no pagan nada, donde estudiaremos su caso y veremos cuál es la solución.
Núria, m'imagino que veus molta gent que en aquests moments s'està preparant per tenir una primavera, sobretot un estiu, m'imagino per una qüestió estrictament de temps, doncs el més estèticament millor, no? Diguem-ho així.
Doncs sí, perquè quan he arribat, que m'han fet esperar a la sala d'espera, doncs ja hi havia gent esperant, i justament aquí, que ara estem en una saleta a part per fer aquesta connexió en directe, doncs acaba de sortir una dona, una clienta, i ja n'ha entrat una altra. I el que deia l'Ester, molt contenta, surten, no ho sé, ho haurem de provar, Toni.
Clar, ara que estem començant el mes d'abril, Esther Villena, empezando el mes de abril, significa que tenemos tiempo, ¿no? Si para llegar al verano, pues, no sé, con un tipito que nos guste, en definitiva, ¿no?
Exacto, estamos, desde luego es el mejor momento del año. Ahora que ya, como decíais anteriormente, van a subir las temperaturas, esto motiva mucho.
Claro.
El poder decir, me quito el abrigo, me puedo poner ropa que no me ponía, o sobre todo, aquellas señoras o caballeros que lo han intentado todo, que llevan, están hartos de hacer dieta, de dejar de comer, de pasar hambre. Hay que ponerse en manos médicas. El sobrepeso siempre es una enfermedad. No hay que olvidarse de las consecuencias que para nuestro organismo significa tener exceso de peso.
Núria, ¿eso significa pasar gana? ¿Significan dietas o qué?
No, 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 l'Ester m'està fent que no, que no. Que passar gana, fer dietes potser sí, no, Esther?
Lo que tenemos que mirar siempre es lo que nos va mejor y lo que nos va peor. Cada cuerpo es distinto, Toni. No todo el mundo se engorda por lo mismo.
Ya.
Hay que ver què li passa a nostre cuerp i a partir d'ahí poder dar la solució.
A veure si jo ho he entès bé, això, Núria. Aleshores, la persona que vulgui té una visita gratuïta, no?
Exacte, sí.
I a partir d'aquí?
A partir d'aquí li fan un diagnòstic, l'Ester en concret analitza el cas, no? Perquè jo crec que al final cada cosa és un món i cada persona, doncs és el que et deia, ha de patir i passar un tractament diferent, i a partir d'aquí doncs l'Ester fa l'anàlisi i comença el tractament, i llavors suposo que depèn de les sessions que necessiti la persona en qüestió.
Doncs primera visita, gratuïta, sense compromís, imagino que només ens falta ja el telèfon, no?
Exacte.
Mira, Toni, dime. Apuntar. Venga. 93...
Sí.
93 3 23 25 20.
És fàcil. 93 3 2 3 25 20. 93 3 23 25 20. Tinga trucant de part de Ràdio Estel i comencin a notar que l'estiu comença a arribar ja a la seva vida i al seu cos, també. 93 3 23 25 20. Fem una cosa, el lunes próximo, Esther, hazle algo a Núria, ¿no?
No te preocupes, Toni. A Núria cuando quiera. Y a ti también, desde luego.
Vale, estupendo. Pues nos vemos un día de estos. Esther, encantado de volverte a escuchar. Un beso.
Un beso, Toni. Gracias.
Hasta luego. Buenas tardes. Per tant, última reflexió, últim comentari. Núria, l'última imatge que ens vols compartir amb nosaltres...
Doncs mira, un centre d'estètica que, com molt bé ha dit l'Ester, et pot ajudar tu personalment. Cadascú és un món, cadascú funciona diferent, per tant... poder venir a aquest centre, que et facin un examen, una anàlisi del teu cos, i a partir d'aquí, doncs, les sessions que necessitis per lluir un bon cos durant l'estiu. I, per cert, que també tenen xarxes socials, @medicinaestèticavalmes, si els voleu trobar a Instagram.
Perfecte. @medicinaestèticavalmes, al telèfon 93 323 25 20. Núria, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda. Una vegada més, Medicina Estètica Balmes, telèfon 93 323 25 20. Respirar bé? Avui he llegit... Ah, ostres, mira, avui he llegit l'últim informe de l'Organització Mundial de la Salut que deia això, que només l'1%...
Sobre l'aire.
Oi? L'1% de la població mundial respira un aire correcte. L'1%! És sí, molt fort,
sí.
Això.
Jo també ho he llegit i he pensat que eres garrifós, eh? Això vol dir que estem molt malament.
Significa que hem de fer coses.
Hem de fer coses. Va, a veure no? si canviem. Tu ja saps que amb aquest espai que fem, no?, de sostenibilitat i música, intentem, no?, buscar idees per ser més sostenibles en el nostre dia a dia. I avui es porta una iniciativa que fa molt poc, no?, que va néixer fa molts anys als països nòrdics, no?, i que ara ha arribat a casa nostra, que són els sostres verds. Per parlar d'això tenim en el Jaume Ferret, que és responsable comercial i expert i ànima del projecte Posem Verda. Ell va estudiar ciències empresarials i després va estar viatjant per Bogotà, per Liverpool, per després treballar a Barcelona amb una empresa d'importació i distribució de marisc amb 27 anys. I arrel d'una experiència pròpia, no?, de la seva experiència, els seus aprenentatges com a president de la comunitat de veïns on ell viu, va aprendre moltíssim. Home. I va adonar-se'n que havien de fer canvis. I el 2017 va i comença a plantejar-se, no?, una manera de com arreglar, com aprofitar aquests espais que tenim a les cobertes de les nostres cases, amb plagues fotovoltaiques, amb cobertes verdes, i llavors van fundar, més endavant, Et Posem Verda. Què és la coberta verda i aquí com ho vas descobrir?
Bueno, bona tarda abans.
Ai, bona tarda, Jaume.
Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
M'ha encantat la teva experiència en el sector del marisc, del que parlem en un altre dia, però sobretot en el sector de president de la comunitat, perquè efectivament, com a president de la comunitat, un aprèn molt.
Molt, molt. I a vegades coses que no t'ho esperes.
Ja m'hi imagino. En qualsevol cas, és una mica el que deia l'Aixa, no? És a dir, com neix aquesta cosa de pensar en portar el verd als terrats de casa nostra?
Mira, en el meu cas particular, precisament perquè en el nostre edifici anem a fer unes obres molt importants per posar ascensor i arreglar altres elements comuns, i ens quedava un espai a la coberta, al terrat, lliure, i a mi em semblava un desperdici que hi hagués aquest espai desaprofitat. I a més pujàvem allà, hi havia unes vistes precioses, un espai fantàstic, i veies coses dels altres edificis del voltant, estaven igual.
Yeah.
Un malandrés d'aparells d'aire condicionat, d'antenes, molt desaprofitat. I llavors vaig a esbrinar una mica, a informar-me, i es veu que hi havia gent que ja s'ho havia plantejat abans que jo, evidentment, ja Le Corbusier, a principis del segle XX, ja deia que els edificis, per ser mínimament sostenibles amb l'entorn, havien de tornar a la natura aquell espai que li havien arrabassat, posant-hi plantes, vegetació, a la coberta. Que no és ben bé el mateix que no fer-hi res, però almenys compenses una mica allò que li has tret a la natura, no?
Clar.
I arreu d'aquí vaig informar-me, hi havia més gent també interessada aquí a Barcelona, des de feia més anys que jo, que en sabia molt més que jo, i va sortir un concurs a l'Ajuntament de Barcelona l'any 2017, que donaven uns ajuts molt importants a edificis, a la propietat dels edificis, que volguessin convertir un terrat de ciment en un espai de vida natural, el que en diem una coberta verda. I ens hi anem, vaig bellugar, anem a trobar uns edificis i n'hem guanyat dos dels premis.
Caram, doncs enhorabona, eh?
Enhorabona. Però quines millores suposa, no?, a nivell de tècniques i també per un edifici el fet de tenir la coberta verda?
Sí, a veure, el primer que en diuen a alguna gent és això de posar plantes al terrat no és molt natural. Sí. I jo el que li dic és, el que no és natural és que visquem rodejats de ciment.
Exacte.
I de vidre i de metall, no? Però sí, fins no fa massa els edificis estaven pensats com per vèncer a la natura, no? De protegir-nos de les inclemències del temps. Eliminar restes de natura era com un avenç de la civilització. I ara, sobretot amb la pandèmia, i molta gent molt abans, ja ens hem adonat que sense la natura no podem viure.
Veus,
que nosaltres en formem part.
Aquest és el tema Antoni Bolinches d'avui, no?
Sí, perquè mentre parlaves he recordat que ja fa 30 anys, quan va sortir el meu llibre La felicitat personal, em van convidar a una iniciativa que va ser Barcelona Verda.
Sí.
I vam participar psicòlegs, sociòlegs i arquitectes, precisament amb aquesta consciència de que hem de, d'alguna manera, i afavorir que la ciutat no sigui una jungla d'asfalt, sinó que tinguem vegetació, que ens, no ens permeti allunyar-nos tant del nostre estat natural. I, curiosament, l'enfocament de la meva ponència era que la felicitat personal havia d'estar associada a una certa felicitat social, vegetal i natural.
És fàcil d'entendre, no? Això, Jaume, en el sentit en el que no és el mateix pujar al terrat de casa i trobar-se aquesta munió d'antenes i de connexions de l'internet, que és el que tenim, jo diria, tots.
Sí, no? Sí. Jo he vist el Carmel i dono fe d'això, eh?
Sí, no? Ho veus tot, no? Ho veus tot.
Veig antenes.
No és el mateix que pujar i trobar-te una coberta verda.
Una coberta verda.
Però explica'm què és una coberta verda. Vull dir, sí. Què és el que hi ha allà?
Sí, una coberta verda no és posar quatre jardineres en plantes
ja
al terrat, eh?
Ja m'imagino.
És una mica...
Una mica més, no?
Una mica més. És un sistema constructiu que permet la vida vegetal a les cobertes o als terrats. Llavors, el que fem és intentar imitar a la natura. Hi ha un espai de substrat on la planta pot agafar-se amb les arrels, hi ha un espai de drenatge per evacuar l'excés d'aigua, que no es facin malbé les arrels, i al mateix temps, en el clima que tenim aquí, hi hem de posar un sistema de rec, per microgoteig, perquè... Per més bon substrat que posis, no hi ha planta que aguanti 3 mesos sense ploure, com hem tingut aquest hivern, que ha sigut una mica atípic, però, per desgràcia, amb el canvi climàtic, aquestes coses cada vegada passaran més. Llavors, un cop tenim aquests elements, ja podem garantir la vida vegetal. Com, evidentment, com l'estructura de l'edifici permeti més pes... podem posar més substrat i, per tant, tenir plantes més voluminoses.
Clar.
Però, si no, amb 10 centímetres de substrat ja podem posar vida vegetal.
Deixa'm fer la pregunta, s'està fent tothom, Maixa. És molt car, això, no? Home, clar, perquè a tothom ens agradaria tenir un bosc al damunt de casa. Però, clar, això quan costa?
Bueno, i quan costa no tenir res?
No, no, per això no és una resposta. això és respondre'm una altra pregunta. No,
sí,
no,
no. A veure, intento explicar-ho. Depèn molt de cada edifici. Si no s'han de fer treballs de paleta, de reforma de l'edifici, perquè no passa la inspecció tècnica de l'edifici, per tant, s'han de fer reparacions, això és un tema.
Clar.
Un cop la coberta és correcta, nosaltres fem un estudi de quina càrrega pot suportar aquesta estructura i a partir d'aquí fem una proposta que pot anar entre els 100 euros per metre quadrat i el que et vulguis gastar.
Bueno, entre tota una comunitat.
Està bé, està repartit.
No? Sí. Normalment, si són terrats de, no sé, 200 metres quadrats, i hi ha 15, 20 veïns, doncs per fer una terrassa una mica maca, que no sigui el més bàsic, que puguis tenir una zona amb aromàtiques, inclús un petit hort urbà, potser alguna enfiladissa per fer una mica d'ombra i coses així, pot sortir per uns... amb impermeabilització nova, garantida per 10 anys, com a mínim, i es pot ampliar, pot sortir per uns 200-250 euros metre quadrat. Però a més, ara hi ha un ajut molt interessant. Bueno, des del 2014, que cada any hi ha convocatòries d'ajuts per fer cobertes verdes a l'Ajuntament del municipi de Barcelona, que en aquesta edició cobreixen fins al 40% del valor total d'aquesta inversió.
O sigui, que està molt bé, no?
Està això? Superbé. Lligant una mica amb el que tu deies, Antonio, de la felicitat, i els moments que donen aquestes terrasses de felicitat.
Evident.
Penseu que jo vaig anar a visitar la de l'escola del Pérez d'Iborra i, clar, els nens pugen allà i tenen el seu hort i planten, i tenen aquest, no, aquesta sensibilitat amb el tema de la natura, de cuidar. Després pugen els nens petits i tenen la seva part de gespa. Allà, te'n recordes? Que
sí.
Jugant, tots allà... Meravellós,
tots,
meravellós.
Tots els beneficis.
Tant nens i tant nens, o tu puges a venir...
No,
amb la teva copeta de vi i et poses allà a la fresca.
I tant,
no, sí. Que sí, que els nens estan molt bé, no, vull dir el contrari.
Aquest,
però i nosaltres, no?
I nosaltres, i tant.
Hi ha un conte xinès que més o menys, i sintèticament diu, si vols ser feliç 3 mesos,
sí,
casa't.
Casa't?
Casa't. 3 mesos. Si vols ser feliç tot un any, mata el porc. I si vols ser feliç tota la vida, fes-te jardiner.
Ah, que bonic, això. Mira, bueno, no sé. Diguem que té matisos, això que acabes de dir. Antoni, o sigui, des del punt de vista ecologista em sembla molt bé. Des de la resta de punts de vista hauríem de... No sé, Núria, si vols dir alguna cosa sobre això. No,
jo fa estona que em vaig imaginant... Perdoneu que porti això al terreny personal, però fa estona que em vaig imaginant... Jo tinc la sort de tenir una terrasseta al Carmel, que us deia, us veia fa un moment...
Té una vista fantàstica.
Té una vista fantàstica, però... contrasta la línia verda del fons de
Collserola
amb totes, o sigui, tots els terrats plens d'antenes. Sí. A més, el Carmel té un urbanisme així molt anarquista.
Allò de... Salvàtic amb negatiu.
Sí, salvàtic sense verd. I llavors... sempre estic que m'explicaves això i estava pensant per dins, ostres, com m'agradaria tenir això a la meva terrassa.
Però deixa'm, sí, deixa'm que us digui una cosa. Jo vaig tenir la sort fa molts, molts anys de pujar-me cada dia un helicòpter. I explicava el trànsit des de l'helicòpter, aquelles coses, si t'ho juro. Tu tenia jo 19 anys, o sigui, imagina't si ha plogut des d'aleshores. Una de les escenes que jo recordo és quan sobrevolàvem Barcelona, veure els terrats de Barcelona. I estem parlant de fa molts anys, eh? Perquè hi ha autèntiques meravelles. Hi ha autèntics boscos urbans. No ara, això és una iniciativa que segurament ara el que aporteu vosaltres és la democratització d'aquesta iniciativa i que pugui arribar una mica a tot arreu, però que en principi la gent de diners, això ja fa molts anys que ho tenia, no?
Sí, sí, i si no era ben bé una coberta verda amb les tècniques actuals, doncs d'una manera o altra això de renaturalitzar espais construïts es fa molts anys que es fa. A Alemanya es fa des dels anys 80 que es va generalitzar.
Ja
a França, des de l'any 2015, tenen una legislació que obliga a tots els edificis grans que es facin nous a ocupar una part de la superfície de la coberta o amb panells fotovoltaics o amb coberta verda. Doncs del 2015 fins ara s'han fet més de 2 milions de metres quadrats de coberta verda.
I s'estava pensant que efectivament una bona manera de contribuir a com respirem a les ciutats ja no són només les cobertes, pensava en els jardins verticals.
Els jardins verticals també.
En un moment donat, no? Van una mica en aquesta direcció. Jaume, enhorabona. Vull dir, torna un dia i ens seguim parlant perquè la iniciativa ens sembla magnífica. No sé si Aixa t'agradaria fer una darrera pregunta, alguna cosa pel nostre convidat abans.
No, només dir-li això, no? Donar les gràcies perquè existeix iniciatives com aquestes, no? Fan veure'ns la ciutat d'una altra manera, no? Amb un altre colom de... Imagina't ara si volessis amb l'helicòpter, què veuries? Més terrasses verdes.
Ah, jo deixa'm estar. Jo pujant amb la copeta de vi que dèiem abans, deixa't estar d'helicòpters. Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Enhorabona, gràcies. Bona tarda. Adéu. Tres minuts i arribem a 6:15. És una mica el que dèiem, que efectivament aquesta naturalesa al voltant de tots nosaltres l'hem trobat molt a faltar, la gent que hem passat el Covid, el confinament, a la ciutat de Barcelona. I hem sortit una mica tocats, no? És a dir, efectivament...
Va haver
un primer moment que era una diàspora, és a dir, que la gent se n'anava, ara sembla que ja no. Ara sembla que ja ens hem tranquil·litzat una mica. Però que hem après la importància del verd a la nostra vida,
sí,
no?
Hem de fer més habitable les ciutats, més amables, i el verd, evidentment, ens ajuda a connectar amb el nostre origen natural. A més, fixa't que, d'acord amb la psicologia dels colors, els dos colors més positius que generen i milloren l'estat anímic i generen una certa sensació d'optimisme i ens donen energia, són el verd i el blau.
El verd i el blau. Està molt bé, no? Núria, què et sembla?
Em sembla que té una lògica al·lucinant.
Evidentment.
I entenc per què això dels banys de bosc, no sé si n'heu sentit
a parlar,
els banys de bosc, crec que hi ha una part molt important que no només és l'aire pur, que, o sigui, ja crec que ha arribat un moment que ni ens n'adonem, que l'aire que estem respirant està tota l'estona condensat. Si te'n vas a fora de la ciutat i tornes, ja ho noto quan hi ha aquest contrast. Sí. Però si no, jo sóc de Barcelona i estic acostumada a respirar l'aire de Barcelona, sóc a més a més de l'Eixample, i per mi inhalar el CO2 quasi que és el meu dia a dia. Vull dir que entenc perfectament sensació quan vaig al bosc i torno d'algú que calma, no?
Sí, no podríem fer aquí un estudi verd i tot.
Un estudi verd.
Una mica d'estudi.
Un estudi verd, vols?
Sí, una...
I qui rega?
Un trosset.
No, fem-ho fora, millor.
Va, jo no? M'encarrego de regar. M'agrada
molt. Tu tens a regar. No, el Xavi de... Xalé. Hola, Xavi, bona tarda.
Ara ja sé per què vas de verd i jo vaig de blau.
Has vist, has vist?
Tot i que les parets de l'estudi són blaves.
Sí, molt bé, molt bé.
Veus? Ja ho tenim mig
fet. Ja ho tenim mig fet, això.
No, però és veritat que la natura ens relaxa. Vull dir, això és veritat. La Núria ha posat al damunt la taula un tema que és importantíssim. Jo no sé si vostès saben de què va. Això, el bany de bosc, que és una cosa molt bonica. Molt bonica, perquè va senzillament a que un es deixi arrossegar per tot el que genera el bosc, no? Des del vent, les olors, el tacte, abraçar, no?
És que jo, sí, jo crec que cada vegada, a més, el sistema mèdic, de salut mèdic imperant, contempla més aquesta opció, no? Segurament que heu sentit a parlar als països del nord, no? De moltes vegades la prescripció mèdica és, no? Te'n vas al Mediterrani, no? Baixes i prens el sol i et banyes al mar. O sigui, crec que els banys de bosc, aquesta prescripció ja hi ha tot, o sigui, cada cop ens estem adonant més que estem més desconnectats de la natura i cada vegada la trobem més a faltar, no?
Ens hem civilitzat estem... tant que ens hem desnaturalitzat.
Hi ha programes d'intel·ligència emocional
totalment,
masters, que fa és que dintre de boscos està inclús doncs, abraçar arbres...
Sí, sí, això és els banys d'aquest àmbit. Això que estàvem dient.
El problema és que la gent... dels pobles fan una categorització negativa i els que anem de la ciutat amb aquestes ganes de reconnectar amb la natura ens divideixen en dos grups. Els pixapins i els abraçaabres.
No, però deixa'm dir-te, però això obeeix a una altra cosa.
Sí.
Això obeeix a que volem camp fins que arribem al camp. I aleshores les coses del camp ens molesten. No? L'altre dia, jo crec que l'altre dia explicàvem aquí una cosa que em va sorprendre molt, no? A Set Cases, no? Que hi havia, em deia un pastor d'allà, que hi, és que hi havia gent de Barcelona, fa anys, que hi havia gent de Barcelona que volia que els ramats passessin per una altra banda, que feia massa soroll i massa mala olor, deia, no? O que te'n vas a no sé quin poble i vols que deixi la campana perquè no pots dormir bé.
Sí, sí.
I clar,
sí.
Que no ens han de dir abraçar el que vulguis.
Puc dir una cosa? Jo que he viscut molta part de la meva vida amb aquesta dicotomia, la meva família és del Berguedà, el meu avi era pagès, i jo he nascut i crescut a Barcelona, no? I moltes vegades aquesta dicotomia entre allò dels pixapins i hi ha moltíssima desinformació i crec que a part de la irresponsabilitat amb la que la gent de ciutat, quan sortim de la ciutat i ens anem a zones més de muntanya que hi hem, és per desconeixements. I segur que aquestes persones que demanen que les ovelles passin per un altre costat no són conscients de l'esforç i la logística que suposa portar un ramat d'ovelles. No en són conscients.
Ja. En qualsevol cas, ens agrada. Sí. És que és molt poc natural viure en ciutat.
En qualsevol
cas. O sigui, ho vas pensant, no? És a dir, jo posaria una multa a la gent que toca el clàxon, per exemple. No?
Home, pues sí, pues és una forma de, no? Molt violenta.
Però una cosa és un toc de clàxon quan és necessari, perquè estàs a punt de, jo què sé, i l'altra és la gent que toca el clàxon contínuament.
Ja tenim l'eslògan.
Ja. Ui, prou,
no toquis el clàxon i abraça els arbres.
Oh,
ja, no sé... A veure, Antoni...
Per abraçar un arbre...
Deixa'm dir-te...
Potser generarem que toquin clàxons.
Com a psicòleg m'agrades molt. Potser com a dissenyadors d'eslògan no et fitxaré, saps? D'alguna manera... No toquis el clàxon i abraça un arbre? No sé si... No ho sé. No sé si vosaltres creieu que això podria arribar d'alguna manera...
No ho tinc clar.
No, jo
tampoc, del cotxe i tindríem encara més caos.
No sé si el carrer Aragó en ple allò trifulca de cotxes, que algú baixi del cotxe a abraçar l'arbre en lloc de tocar el clàxon...
Provoca que toquin
el clàxon.
Efectivament.
No, això és aplicable als entorns naturals, que veritablement hem d'anar amb una filosofia d'adaptar-nos a nosaltres, a la natura, i no d'adaptar la natura al nostre, podríem dir, estil de vida actual.
O sigui, jo dono una mica d'enveja, perquè jo et vic al centre de Barcelona i tinc un terrat, i cada matí vaig a visitar les plantes, el cap de setmana tinc a l'hort i faig l'hort...
Això és maco, eh?
Això és meravellós. Ah. I et dona una energia, et dic en sèrio, surts d'una altra manera.
És veritat.
I comences el dia d'una altra manera.
És que estic pensant que el confinament ens ha ensenyat el pitjor de la ciutat.
Pues sí.
És a dir, a més, per no parlar de que estàvem tots tancats a casa, i això significava haver d'estar escoltant els veïns de dalt, o els de baix, o el del costat, jo sóc el de dalt, o sigui... amb tota la molèstia que això genera. És a dir, perquè una cosa és que estiguis una hora, i l'altra cosa és que estiguis 24 hores a casa. Clar, és que ens ha ensenyat el pitjor, no? No sé com heu portat vosaltres el tema del confinament.
Jo molt bé, jo no em puc queixar.
Tu, perquè els que vivim fora de Barcelona, doncs tenim una sort que realment, aviam, sí. La no sort és que potser triguem més temps a l'hora d'arribar doncs, a la feina, clar. És lògic, però per l'altra banda sí que gaudim de coses que, tot i que triguis una mica més en arribar a casa, clar. Doncs no tenen preu les coses com són.
Clar. Núria, tu com ho has portat, això?
Bé, jo personalment ho he portat molt bé, però també em sento una privilegiada. Sí, perquè el confinament el que ha fet és agreujar, quan parles de problemes de ciutat, si em deixes anar una mica més àmpliament i surto més de l'espai veïnal, més que el contacte directe amb els veïns, el confinament el que ha fet és agreujar tota una sèrie de problemàtiques que ja convivien dins de les ciutats, com pot ser la segregació urbana, que el que han fet és exagerar-se i incrementar-se tota aquesta fuita de gent que comentaves abans, no? Que deies, ostres, sembla que ara ja s'ha separat una mica, no? Però hi va haver molta gent que se'n va anar de la ciutat. Molta gent amb un perfil socioeconòmic molt concret.
Sí, molt alt o molt baix. O molt a dir, les dues coses, eh? Antoni, sí. què dius?
Aviam, en el meu cas va variar molt, molt poc el meu estil de vida. Vaig aprofitar per escriure més. Vaig tenir més visites, evidentment, per via telemàtica. I com els mitjans de comunicació em demanaven maneres de gestionar bé tota la problemàtica d'agorafòbia, claustrofòbia...
Vas estar molt entretingut, no?
Sí. El problema d'aquest és que la raó per la qual jo em sentia bé i treballant era negatiu per la societat en el seu conjunt.
Ja. En fi, són les 5:35 minuts. Ara de seguida obrirem l'Escola de Mares i Pares, que m'agradaria molt que tots, si podeu, totes, us quedéssiu amb nosaltres, perquè el tema de xerrar avui... És un tema una mica fumut, eh?
És
aquell tema que va fer... Bueno, d'entrada, gràcia, després, indignació, després hem sentit de tot. Parlo a la bufeta del Will Smith. Escola de mares i pares. És a dir, clar, què vol dir aquesta bufetada de cara als nens i nenes que tenim a casa? I les paraules del còmic d'abans? Que, clar, les paraules segurament aquí, a Estats Units sí, però aquí no ens hi haguéssim fixat si no fos per tot el que ha passat, no? I que, clar, això va en línia amb una altra cosa. Comencem per la bufetada del Will Smith, però quantes bufetades veuen els nens cada dia? A les xarxes socials, amb els memes que els hi arriben... Com li diem que una cosa és dolenta si després estem veient que un senyor tan important com el senyor Smith s'aixeca al mig d'una gal i li clava una bufetada a una altra? Anem a parlar d'això. Anem a parlar. Fem una petita pausa. Xavi Xelé, que difícil és aquest tema, no?
No tan sols difícil, sinó que, a més, jo apuntaria una coseta més, Toni, i els deixem jugar a vegades en videojocs que també comporten moltes coses.
Oh, i tant. Fem una pausa, ara tornem de seguida. Això és Ràdio Estel, tot anirà bé, i de seguida l'Escola de Mares i Pares.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
22 minuts i les 6. He tallat una frase.
Una dissertació.
Sí, de la Núria, que li volia dir al Xavi el que més li havia al·lucinat del tema de la bufetada del Will Smith, no? Sí. Què era, Núria?
I som tot oïdes.
No, era primer una cosa que va comentar un amic que em va fer molta gràcia, que ell deia, ostres, jo al·lucino que en un espai que està tot tan controlat com és la gala dels Oscars arribin a passar aquestes coses. Mm-hmm. Això realment a mi també em va al·lucinar molt, però jo em vaig sentir més violentada per el comentari que el Will Smith li va fer des del seient a l'interlocutor, que no pas la bufetada. És a dir, ell, moltes vegades, la part de violència l'associem molt a la part física, no? Però estem amb un input de violència verbal, actitudinal, de gèneres i de mil històries diferents, permanentment. I a mi em va impactar més. Ell li va dir... amb un posat així que és molt típic de quan es vol caracteritzar un negre, no? En plan, treu, així com amb l'actitud vacil·lant, treu la teva bruta boca de la meva dona, però va durar molt més que la bufetada, això. Va durar com 5 segons. A mi em va impactar més això, em va violentar més això que no pas la bufetada.
És que aquí va ser, si em permeteu, aquí va ser quan realment les coses es van veure de que no estaven preparades. És a dir, inicialment, quan hi ha la bufetada, hi ha la bueno, no és una tonteria, òbviament, però hi ha la bufetada, hi ha la reacció del còmic, etc., doncs fins allà, tothom podia arribar a pensar que allò estava o programat o previst o tal. Però després, quan ell s'encara de la manera que s'encara, quan encara doncs, continua una mica, i no una mica, sinó continua a l'altre, doncs, dient el que diu, doncs a partir d'aquí sí que... Allà sí que interpretes que allò va seriosament, és a dir, que allò no forma part de l'espectacle.
A mi m'agradaria... ho dic perquè aquest és un tema del que se n'ha parlat molt, no? I és evident que tots tenim la nostra imatge. M'agradaria portar-ho cap al tema que ens ocupa, que són els nens i nenes. És a dir, perquè tu, Aixa, per exemple, tens nens i nens.
Sí, una nena
a casa, no? Com heu portat això?
Doncs nosaltres tenim nenes i tenim dues noies estudiants americanes que elles no havien vist aquest espai, aquest tros de la bufetada, i els van dir com que no. Diu, no, perquè es veu que als Estats Units ho van censurar. I no sortia. I llavors a l'hora del sopar van veure junts les imatges i clar, es van quedar... Diuen, no ens havíem enterat ni que havia passat això, ni no ho havíem vist. I clar, elles deien que, bueno, que, no, que era una cosa que... Molt, bueno, el fet de censurar-ho també era com molt violent per elles, eh?
Que
era
difícil com... censurar, no? Una cosa que s'està fent en directe.
Exacte,
i que les xarxes socials ara comencen a funcionar, eh?
Va sortir només amb... No va sortir amb imatge als Estats Units. Bueno, no sé quina cosa va haver.
Era una cerimònia en directe. Va sortir amb imatges. Una altra cosa és que després els resums no la posessin.
Ah, doncs pot ser això.
Però de tota manera, deixa'm dir-te que a nivell de xarxes socials, 3 hores més tard, jo em vaig despertar el primer que vaig veure va ser allò.
Jo també.
Clar, però era això. I elles deien que, clar, no, que allò era una cosa que no havia passat mai, que estaven totalment astorades, no?, de veure una cosa així.
Clar, i hem passat de tenir les imatges a tot un gran discurs social en el que tothom s'ha pronunciat, en el que tothom, de manera molt lògica, ha volgut comentar-ho, i que la conversa ha arribat absolutament a tot arreu. M'agradaria saber l'opinió del Toni Bolinches i, si us sembla, saludem a la persona que tenim al telèfon. Digues, Antoni.
Aquest tipus de comportament només s'explica des de la neurosi de l'èxit. O sigui, és una persona que es permet per creure que està per sobre del bé i del mal i es permet una actuació estel·lar no programada que segurament diuen té a veure amb gelosies en respecte a la parella i possible relació que hagués tingut la seva dona amb aquest senyor. La conducta està multideterminada, qualsevol intent explicatiu ha de ser multifactorial, però sense la creença de que tu estàs per sobre del bé i del mal i que et pots permetre una reacció desproporcionada, perquè la maduresa de les persones fa que les reaccions siguin adaptatives. I si tu fas una broma de mal gust o jo he d'intentar contestar-te amb una altra broma de mal gust amb el pitjor dels casos, el que no puc fer és donar un salt qualitatiu, perquè això fins i tot penalment se'n diu resposta desproporcionada.
Insisteixo,
i és punible. És punible.
Insisteixo que més enllà del que ens genera cadascú de nosaltres això, anem a pensar amb els nens i nenes.
És aquí.
Xavi,
és aquí.
Des del teu, com a coordinador d'aquesta secció, no? És a dir, com ho veus tu?
Ho veig complicat, és a dir, però ho veig per altra banda, ho veig en l'aspecte de que realment doncs, la vida és vida, la humanitat és la humanitat, i al igual que hem tingut que explicar una guerra, doncs hem d'explicar el comportament humà.
Clar, és que he dit així.
I a partir d'aquí, doncs, explicant el comportament humà, doncs és veritat que en un moment determinat, doncs per qualsevol acció, bé sigui perquè existia una relació ex entre la seva dona i la persona que estava mofant-se, bé sigui pel que sigui, doncs aquesta persona va tenir aquesta reacció.
Que és, efectivament, el que interessa. De cara al Sens Núria, molt ràpid, que me'n vaig al telèfon, digues.
No, volia dir que jo el que em sembla que de cara a la canalla és perillós, també, perquè jo he vist al Twitter comentaris romantitzant la situació. Mm-hmm. No, ha sortit a defensar la seva dona. Sí, crec que estem legitimant, i això sí que hauria de quedar clar amb la canalla, aquest tipus de masculinitat primària i prehistòrica i troglodita, no?
Clar, clar, masculinitats tòxiques, deia. Totalment. Deia el periòdico que havíem tingut dos exemples, un al còmic i l'altre al propi Will Smith, no? Rafa Guerrero, què tal? Bona tarda, senyor Guerrero.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Rafa Guerrero es experta en emociones y neuroeducación. Claro, estamos hablando de niños que están viendo la tele y que a lo mejor su héroe, el que era el príncipe de Bel-Air, pues resulta que soluciona las cosas a golpe de bofetadas. No estaríamos ante el mejor ejemplo de la vida, ¿no?
Fíjate, Tony, que exactamente, ¿no? Es decir, que al final nuestros niños se nutren de ídolos. Mamá y papá, desde luego que siempre son sus ídolos, son sus superhéroes, pero bueno, pues también personajes de televisión, personajes famosos que son referencia, muchas veces lo que hacen, lo que dicen, simplemente es asimilado, aceptado y reproducido por nuestros niños sin ningún tipo de filtro, ¿no? Con lo cual, pues imagínate las repercusiones que puede tener, tanto para lo bueno como para lo malo, lo que hacen las personas de referencia para nuestros niños y para nuestros adolescentes.
Claro, y además es muy interesante lo que está diciendo Nuria, porque más allá de la bofetada en sí, la justificación de la bofetada. Si estamos hablando del príncipe que sale a defender a esa pobre chica indefensa que si no es por sus propios métodos, pues no puede hacer frente a lo que ha sido una acusación, ¿no? Es decir, esa masculinidad absolutamente obsoleta y un poco rancia, que sorprende que en Hollywood se haya manifestado de una manera tan, tan evidente, ¿no?
Sí, pero daos cuenta que esto es algo que hemos vivido nosotros, ¿no? Nuestras generaciones lo hemos vivido en las películas de Disney, ¿no? Es decir, el varón que es el protagonista de la película, de los dibujos, que es el que se encarga de mostrar su masculinidad y el que se encarga de defender, de proteger y de salvar la vida, ¿no? De la chica o de la princesa, ¿no? Esto es algo que hemos vivido a lo largo vivimos a lo largo de los años y que es una historia que desgraciadamente se está reproduciendo una y otra vez, ¿no? La mujer como vulnerable, la mujer como no capaz, que solamente es capaz de salir adelante gracias a la protección del varón, ¿no? Fijaos el mensaje tan profundo que estamos dando y tampoco real, ¿no? Donde, bueno, pues estamos dando ese mensaje que la mujer necesita del varón para poder defenderse o para poder protegerse, ¿no? Esto es tremendamente peligroso, es muy sutil también en algunos aspectos, pero es tremendamente peligroso, ¿no?
Y al ser tan peligroso, yo como que soy muy pragmático y evidentemente pues lo que intento es que nuestros seguidores, padres y madres, pues cada semana pues puedan poner un poco en reflexión todo lo que les decimos. ¿Cómo aprovecharías este acto para que realmente pues se pudiera traspasar a los papás y a las mamás de poderlo abordar en casa, ¿no? Porque en definitiva es lo que hablábamos antes. Antes decíamos de que en casa tenemos que explicar muchas cosas, desde la erupción de un volcán hasta pasar por una guerra de un señor que aún sigue y aún está ahí, y por la bofetada de otro ídolo, pues que en un momento determinado pues ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Entonces, siendo pragmáticos, ¿qué nos podrías decir cómo afrontarlo esto en casa con nuestros hijos?
Bueno, pues yo lo que haría sería hablarlo directamente, ¿no? Es decir, yo lo que el día a día, Tony, nos va dando muchas circunstancias y muchas situaciones que o bien vemos en los medios de comunicación o escuchamos o al final los niños lo van contando los unos a los otros, y creo que es una gran oportunidad para decir que esto que hizo Will Smith, al igual que lo que hizo Chris Rock, ambos se equivocaron, ¿no? Uno faltó al respeto llevando supuestamente una broma demasiado lejos, y el otro reaccionando de una manera violenta, ¿no? Con lo cual, yo lo que haría sería, en caso de que nos pregunten, explicarles, ¿no? Lo mal que lo hicieron ambos, que nunca un acto violento está justificado, jamás. Y bueno, pues si nos lo preguntan ellos, decirlo, y si no, aprovechar para sacar el tema, ¿no? ¿Y os habéis enterado lo que ha pasado entre estos dos actores en la gala de los Oscars? Y hablar de ellos, ¿no? Y condenar y dejar muy claro que bajo ningún concepto se puede utilizar, se pueden traspasar determinados límites. Puedo repetir que tan culpable es uno como otro. No consiste en ponerles la cruz, ¿no? No sabemos lo que hay detrás de todo eso, ¿no?
Lo que pasa es que estaba pensando que cada vez la contraprogramación respecto a los padres es más grande, es decir, porque tú al niño le puedes decir lo que quieras, pero luego ese niño sale de casa, se va al cole, en el cole, ya no estoy hablando de la bofetada de Will Smith, estoy hablando de los propios juegos entre los chavales, las formas, o sea, a la que empiezan a tener ya sus primeros teléfonos móviles, pues los memes que les llegan, donde efectivamente a lo mejor ya no son una bofetada, sino son cosas más fuertes. Es decir, seguramente, claro, la complejidad para hacer entender nuestro mensaje, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista más, entendedme un poco, el rollo de los padres, es decir, porque para ellos la bofetada probablemente es divertida. ¿Qué complejidad tiene esto, como padre o como madre, de luchar contra lo que, por otro lado, el resto de la sociedad está mostrando al chaval, ¿no?
Sí, 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 pero voy a repetir que mamá y papá, los profesores, ¿no? Los que dedicamos a la crianza y a la
educación, lo que hay.
Bueno, llegamos hasta donde llegamos.
Claro,
sí,
claro.
Sí. Y creo que sí. Esa semilla que se planta y que tarda muchos días y mucho tiempo, ¿no? En educación tarda varios meses, varios años en germinar y en que podamos, Tony, recoger esos frutos, que claro. Esto tiene un tiempo, es decir, no, cuando a mí me preguntan, ¿y qué puedo hacer hoy, exactamente hoy, para erradicar esta conducta? Yo a veces digo, nada.
Pero es que estas conductas están pasando tristemente en otros aspectos. Sí, la cantidad de chicos y chicas que tienen relaciones sentimentales y que a partir de ahí tienen controles de tomarle el móvil y verle el WhatsApp a ver con quién habla o con quién deja de hablar. Es decir, es que estamos en una etapa que es muy complicada, las cosas como son.
Por eso hacemos esta sección. Rafa Guerrero, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Seguiremos hablando, si eres tan amable. Muchas gracias.
Perfecto, nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Otro para ti. Hasta luego, buenas tardes. Núria, què t'està semblant tot això?
Bé, estava fent una reflexió així, anant una mica més enllà. Crec que hi ha una cosa que estem legitimant molt com a societat, que és que ens estem tornant hiperemocionals. No sé si esteu d'acord amb això que diré, però tinc la sensació que durant molt de temps hem viscut en un espai de repressió d'emocions, llavors hem passat en un espai on s'està donant més espai a les emocions, però crec que ara els estem donant massa poder. I estem perdent, és a dir, estem traient valor a l'elegància que surt, per exemple, de l'autocontrol emocional, no? Autocontrol no vol dir repressió, sinó en un moment donat, en un determinat espai, controlar una emoció, com pot ser un atac d'ira o un atac de ràbia. Llavors, tinc la sensació que tota l'estona tenim estímuls... No sé com ho veus tu, Antoni, però
sí,
com...
Educar, i per això, és a dir, entreure això a l'escola de pares a pares, és canalitzar la part instintiva infantil que s'inspira amb el principi del plaer per fer-la compatible amb la part social que ens diu que hem de conviure amb el proisme sense entrar en conflicte. Per tant, és canalitzar adaptativament l'instint i canalitzar adaptativament les emocions. Aquest és el gran repte i la cosa, podríem dir, transcendent. L'acabes de dir tu molt bé, Javier, és que els pares no som omnipotents.
No.
I els pares tenim unes limitacions. Ho hem de fer tan bé com sabem, donar el millor exemple possible, però jo crec que no és dolent dir-li a un fill, pues això que em preguntes no ho sé, i d'això altre tampoc en sé. Perquè creure que els pares hem de respondre a tot els interrogants que em presenten els nostres fills, és donar una falsa idea de la competència del pare, que et diré una cosa, jo he vist, i a tots vosaltres, he vist més problemes amb fills que han idealitzat excessivament els pares, i aleshores el pare o la mare es converteixen en un subjecte inassequible, que en lloc de donar-los confiança i ser un bon exemple, els inferioritza per no estar a l'alçada del referent patern.
Caram, aquesta ja
ens porta una altra extrema.
Em fa que pensar tota la tarda. Però dit això, sí que el que sí que... A veure, i evidentment amb tots els respectes, és lògic i és normal. Sí que és cert que a vegades costa, i ara parlo també com a pare, a vegades costa no intentar trobar solució a allò que et puguin plantejar.
És
i
normal.
És normal, perquè evidentment com a pare per això estàs, i a partir d'aquí has d'intentar abordar. Sí que és cert de que a vegades també tenim que tenir la humilitat de treballar-ho junts. És a dir, no dir jo tinc la solució, però junts la podem cercar. No?
Anem a buscar.
Llavors, doncs, aquest factor d'humilitat que a vegades potser doncs, ens faltaria a tots, i jo m'incloc, perquè evidentment tots fem fallos, doncs potser doncs, aquí és on realment hauríem de remarcar més. Per què? Pues perquè jo sempre dic que ells són la generació del talent. Jo sempre dic que jo sóc d'una generació digital. Què vull dir amb això? Que aquest dit era el mando a distància de casa meva. Val? I per tant, doncs, nen, aixeca't i posa la UHF, us en recordeu? Vale. Pues, ells són... Tu no te'n recordes, Toni, perquè
no.
Ets molt més jove que jo.
Jo no.
Llavors, doncs, tot i que vas de verd. Però tot i així, és cert que ells són la generació de la rapidesa. És a dir, són la generació que tenen tres pantalles alhora i dos dits funcionant
a tota castanya.
Sí. Llavors, doncs, aquesta rapidesa que nosaltres és molt difícil que la puguem arribar a assolir, tot i que doncs, evidentment, doncs, amb els temps hem tingut que evolucionar, doncs aquesta rapidesa els hi comporta el fet d'anar moltes vegades molt més ràpids del que anem nosaltres. I, per tant, no tan sols anar més ràpids, sinó poder assolir informació bona i no tan bona molt més ràpids que nosaltres. I, per tant, amb ells què ja els hi crea? Moltes vegades ja els hi crea una opinió que tu no saps i que ells ja han cercat molt ràpidament. I que ells ja han arribat molt ràpidament, no? Per tant, doncs, aquí...
Això ens porta un punt molt interessant, Xavi, que estava pensant ara, et dono la paraula, Aixa. Als nens està molt bé preguntar-los la seva opinió.
Exacte. Exacte.
Anaves a dir tu, Aixa?
Anava a dir jo, dic, hem de fer el tema de reflexió, o sigui, hem de parlar, com deies, no? Parlar conjuntament i buscar les solucions de les coses, perquè ja els hi podem dir nosaltres el que pensem, però si ells no ho veuen, no? No donen la seva idea...
Però és que a mi, si tu els hi dones, demanes la seva opinió, tu ja... prens consciència de la lectura que ells fan d'allò. I això et permet tenir una intervenció més acurada.
Clar, llavors vas directe i dius, mira, doncs això no ho has dit.
És que el que fa por és el que deies tu abans, és a dir, que realment existeixi un referent que pa lo bueno i pa lo malo tingui la veritat absoluta. I això se'm fa por.
Estic d'acord.
I això se'm fa por.
Hem de tenir cura.
És la dictadura dels que som grans.
No,
de cara als
pares. Ara el gran ets tu.
No, en sèrio.
No, vale.
Dic que és la dictadura dels que som grans, no?
Totalment
que ens posem a dir-los als nens el que és, com han de ser les coses. Nosaltres tenim raó. I és, de veritat, un exercici, no l'han practicat mai. Jo els recomano molt que li diguis a un nano, això, tu com ho veus? I aquest problema, tu com el solucionaries? I a vegades, les respostes d'aquests nens et deixen al·lucinat.
I també una altra cosa, Toni, si em permets. I si tenen raó, dir-los que tenen raó.
Home, i tant.
Reforçar-los que tenen raó.
Doncs els agrada, els agrada igual que nosaltres quan la tenim, Xavi. Senyores i senyors, arribem fins aquí. És que estem a un minut del punt i final del programa. Ha estat estupendo, eh? Núria Viladomat, m'agrada molt que vinguis al programa.
Ai, a mi també.
Amb el teu referent Antonio Bolinches, que el citaves allà.
Home, el meu referent Antonio Bolinches, l'Aixa, que resulta que havíem anat a la mateixa escola.
Ah, sí?
I era un referent que quan jo anava a l'escola tu ja sorties a la televisió, Aixa, i sempre l'Aixa Miró havia anat a l'escola.
T'acaba de dir gran, no sé com ho veus, eh? Xavi Chalé, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies als quatre, senyores i senyors. Arribem fins aquí, perquè estem a uns segons de 58. Això significa que ja tenim el dilluns fet, pràcticament, no? I ens queden poques horetes i ja serà dimarts i ja significarà que les temperatures seran una mica més altes i així anirem progressant al llarg de tota la setmana fins a arribar a un cap de setmana que ens parlem de temperatures de 25-26 graus. No està gens malament, eh? La temperatura, la que vulguin, però demà a les 3, amb fred, amb neu, com sigui, tornem a posar-nos a la sintonia de Ràdio Estel les salutacions de tot l'equip. La Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas, que acabin de passar un molt bon dilluns. Fins demà, gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel.